Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Si avui és dijous, avui toca Europa League. Barça-Nàpols a 3:15 a l'estadi del Camp Nou, un títol que el Barça no té a les seves vitrines i que, com ha dit Xavi, és una oportunitat, una via per accedir a la Champions. La propera temporada, si la guanyes, esclar, encara estàs molt lluny perquè recordo que el partit d'avui és l'anada dels setzens de final i, a més, tens davant un molt bon equip com és el Nàpols, el tercer de la Lliga Italiana, només 2 punts del líder. De seguida fem la prèvia del partit. A la mateixa hora que el Barça juga al Betis, al camp del Zenit, i a les 9 de la nit tenim Leipzig Real Societat i Sevilla Dinamo de Zagreb. Tot el tiempo de juego de la COPE a partir de 6:45 de la tarda. A la Champions, ahir sorpresa, el Bayern de Múnich només va ser capaç d'empatar un al camp del Salzburg. En l'altre partit de la jornada, Inter 0, Liverpool 2. Parlant de sorpreses, va perdre l'Atlètic de Madrid, el partit de Lliga que recuperava ahir 0-1 al Metropolitano davant del Llevant, el CUE de primera. És una magnífica notícia pel Barça, que manté la quarta plaça. Es manté en zona Champions amb un partit menys, a més que l'Atlètic de Madrid, que està clarament en crisi. A l'Espanyol, la previsió és que Vicente Moreno introdueixi només un canvi respecte a l'11 del derbi. Entraria Òscar Gil per Aleix Vidal. Atenció, que avui donarem una altra entrada doble per aquest partit de diumenge a les 2:00 PM davant del Sevilla. La selecció espanyola femenina juga a partir de 3:45 contra Alemanya. És partit de la Arnold Clark Cup, un torneig de prestigi que es disputa a Anglaterra, amb 9 jugadores del Barça a l'11 inicial. Espanya mai ha guanyat a Alemanya, a veure si avui és el dia. Bàsquet, arrenca la Copa del Rei a Granada. Ja tenim allà l'Albert Díez. Avui 2 partits de quarts de final. A 6:45, Joventut Canàries, i a 10:15, Real Madrid Breogán. Torna també avui la Champions d'handbol, a més en partit amb morbo. El Barça visita la pista del Dinamo de Bucarest, de Xavi Pasqual, a partir de 6:45. I en futbol sala, el Barça ha caigut eliminat de la Copa. En 8 anys de final va caure a la pista del Betis a la tanda de penals. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Lluís Izquierdo i el Sergi Font, i tenim una sorpresa avui. Tenim un convidat molt especial que ens farà molta il·lusió saludar d'aquí una estona. Tindrem visita de les grans aquí a Esports COPE. Després parlem amb ell. Les preguntes del dia que us formulem, com sempre, via Twitter, en clau Barça, sobre el partit contra el Nàpols. Creieu que el Barça guanya bé el 25%, que guanya justet el 32%, guanya aquesta opció, que empata el 14% i que perd el 29%. En clau espanyol us preguntem sobre l'11 contra el Sevilla. Repetiríeu a l'11 del derbi el 20%, canviaríeu Òscar Gil per Aleix Vidal la gran majoria, el 66%, i faríeu encara més canvis, només el 14%. Marc Peirés està al control de so, Víctor Navarro i Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota, que és la pilota de l'Europa League, ja roda Esports COPE. Converti, ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Seguro que tu televisor, el que tienes desde hace tiempo, todavía se ve. Aunque con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, te puedes llevar hasta un 8K como si nada.
Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 23 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeto a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
va entrant. Cada vegada m'agrada més aquesta sintonia. La sintonia de l'Europa League, una competició que el Barça vol guanyar perquè no està a les seves vitrines i sobretot perquè és una via directa per tornar a la Champions la propera temporada. Barça-Nàpols, la cita a 6:45 a l'estadi del Camp Nou, és partit d'anada dels setzens de final de la competició. Busquem l'última hora dels equips. Primer, la del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ja comença el camí del Barça a l'Europa League, que esperem que sigui llarg. Pot ser molt curt o pot ser molt llarg, perquè estem a setzens de final encara.
Sí, sí, és el play-off per l'accés a vuitens de final de l'Europa League. Avui comença el desafiament d'aquesta nova competició pel Barça contra el Nàpols, que és un rival de Champions i és l'equip menys golejat, Joan, de la sèrie A. La llista l'ha donat Xavi aquest migdia, el que estava previst. Ronald Araujo espera el partit per la sobrecàrrega que té el Soli. Se'l reserva perquè arribi en plenes condicions a Mestalla, on no hi serà Piqué per sanció. Tampoc poden jugar avui Alves, que no està inscrit a l'Europa League, com Juglar i Abde. A més, són baixa per lesió Memphis, Ansu Fati, Lenglet, Umtiti i Sergi Roberto. El Barça ha quedat concentrat en un hotel, l'hotel habitual que està a prop del Camp Nou.
Qui no ens creus que farà Xavi avui, Helena?
Veurem. Ell va obrir la porta i a fer rotacions, preguntat directament per si pot descansar a Busquets, que ho ha jugat tot, excepte un partit que va ser baixa per sanció. La càrrega de 4 partits en 2 setmanes l'obligarà a Xavi a dosificar esforços i jo crec que potser Aubameyang pot estrenar-se com a titular. Ja té experiència a l'Europa League. I veurem si acaba descansant Sergio Busquets. També és veritat que s'ha de destacar que Piqué i Gavi estan a una groga de la suspensió de cara a la tornada. Piqué es fixa a l'11, però potser Xavi vol guardar-se a Gavi perquè si veu groga no podria jugar a Nàpols el dijous vinent. Per tant, la meva aposta és amb Ter Stegen a la porteria, amb Dest al lateral dret, amb Alba al lateral esquerre, la parella centrals per Piqué i Eric Garcia, al mig del camp Busquets, Pedri, De Jong, i a dalt Adama, Aubameyang i Ferran Torres.
Poses a Aubameyang a l'11 inicial i, evidentment, també a Eric Garcia al darrere, perquè no hi ha més. A veure com està avui, perquè l'altre dia portava molt de temps sense jugar, sense competir. Va cometre l'error aquell tan gruixut en el segon gol de l'Espanyol, el gol de RDT. A veure si a poc a poc va agafant ritme, perquè és un jugador que quan es va lesionar estava molt bé, s'ha lesionat i ha tornat, i és evident que a Cornellà no va estar encertat.
És que fa un mes i mig, quan va caure lesionat, estava en un moment molt bo a nivell físic, a nivell futbolístic i a nivell anímic. I, de fet, ho recordava Xavi Hernández, que va dir que en els seus plans no estava a arriscar Eric Garcia, que tornava després de 5 setmanes de baixa per una lesió muscular al bíceps femoral, però que per la lesió d'Araujo no li va quedar una altra que posar-lo d'entrada ja a la segona part. Eric Garcia sol veure molts vídeos després dels seus partits, li agrada molt corregir els errors que comet i és conscient que no va estar gens bé en els 45 minuts que va jugar al derbi. Per tant, ha fet autocrítica. Xavi ahir va voler defensar-lo i molt a la sala de premsa i veurem quin paper fa avui. És veritat que hi ha hagut entrenaments, que el nen ha pogut parlar amb el central i que al costat tant tindrà Gerard Piqué, que sempre és un plus per l'experiència que porta, no?
Perfecte, Condis, a veure com estem d'entrada al Camp Nou, que l'horari aquest és tan estrany, no? Que
sí.
Costarà, segurament.
Sí, per això ahir Xavi va fer una crida als culers perquè anessin a animar l'equip. És una hora estranya, a 6:45 de la tarda, és un dia estrany. El Barça no està acostumat a jugar els dijous i també la decoració de l'estadi se'ns farà una mica rara, no? Perquè no és habitual veure els logos de l'Europa League, tampoc escoltar la sintonia d'aquesta competició quan en els últims 18 anys sempre ha sonat l'himne de la Champions, però bé, s'hi hauran d'acostumar els culers i Xavi Hernández, per molt que es lamenti, per molta ràbia que tingui per no estar a la màxima competició continental, ja va deixar clar ahir que ara l'objectiu és guanyar l'Europa League perquè el vencedor li garantitza l'accés directe a la Champions League la temporada vinent.
Molt bé, ens veiem després a l'estadi. Condis, gràcies.
Vinga, fins després.
Adeu. Ja sabem com està el Barça, ara volem saber com està el Nàpols. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
L'equip italià acaba d'arribar ahir a la tarda a Barcelona i estan pendents d'Osimhen, el seu davanter referència, el davanter nigerià, que ahir no es va entrenar amb unes molèsties al genoll, encara que en principi tot apunta que hauria de ser titular.
Sí, ahir el seu entrenador, Spalletti, va explicar en la roda de premsa, a la sala Ricard Maixens del Camp Nou, que tenia problemes musculars i estaven pendents de la seva evolució avui, de veure com s'aixecava Osimhen i com es veia pel partit. A Itàlia, és veritat que al matí diversos diaris el donen com a suplent, però els companys de Sky Sport ens avisen que seria titular. Si no ho fos, Mertens ocuparia el seu lloc a la punta d'atac. Sigui com sigui, els que segur no estaran aquesta tarda i aquest vespre, són Politano, Lobotka ni Irving Lozano per lesió. En el cas del mexicà, que és una també de les baixes més sensibles, ahir Spalletti deia que, tot i la seva baixa, no poden dependre de només un futbolista i que igualment seran un equip competitiu aquesta nit. L'11 que tindria en ment Spalletti seria Meret en porteria, Di Lorenzo, Rahmani, Koulibaly i Goulam en defensa, doble pivot, com li agrada, Fabián Ruiz i Anguissà, davant Elmas, Zielinski i Lorenzo Insigne, l'emblema del Nàpols, i a dalt Osimhen, comptant que sí que arriba al partit d'aquest vespre. Aquests jugadors buscaran guanyar al Barça. Avisa Spalletti que cal cap i cor en aquest partit per guanyar i també de l'entrenador que hi ha a la banqueta del Barça.
Xavi è stato uno di quei calciatori.
Bé, pel que fa a Xavi com a futbolista, jo crec que ha sigut un dels millors migcampistes en quant a qualitat tècnica i no tan sols això, sinó que també era un gran coneixedor del joc. Jo penso que aquest coneixement el sabrà transmetre a la perfecció als seus jugadors. Ara mateix el Barça està en un gran moment de forma, els jugadors claus estan rendint i no tan sols això, sinó que en el mercat d'hivern han pogut fitxar jugadors decisius com poden ser Aubameyang, Adama Traoré, que ja està rendint en els últims partits, i també Ferran Torres. Bé, jo penso que Xavi, amb la plantilla que té i amb el coneixement que té, arribarà on ell decideixi arribar.
A portar-la dove lui pensa.
I l'altre protagonista de la sala de premsa va ser Fabián Ruiz, el migcampista espanyol. Va avisar que volen guanyar l'Europa League, però demana cautela. Assegurava que el Barça ha començat l'any molt bé i que això es decidirà a Itàlia.
Bueno, no creo que haya favorito. Son dos equipos que están haciéndolo bien y creo que se resolverá en pequeños detalles, ¿no? Se decidirá, creo, en Nápoles y esperemos que pasemos nosotros. Al final estamos hablando del Barcelona, ¿no? Todo el mundo sabemos del gran club que es, ¿no? Y para nosotros es un partido bonito, pero a la vez respetuoso, ¿no? Porque sabemos que enfrente tenemos al Barcelona.
Un Fabián Ruiz que jugarà contra el seu veí de Los Palacios, Gavi, que confessava que li agrada que li relacionin amb Barça o Madrid, però que està a gust jugant al Nàpols i acaba contractar en any i mig. Per últim, l'assistència italiana. S'esperen 5.000 seguidors del Nàpols al Camp Nou, 3.000 a la zona d'aficionats rivals i 2.000 més repartits per tot el Camp Nou.
Segur que es fan sentir. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Analitzem ara amb el periodista italià fincat a Barcelona, l'Andrea Di Paoli. Andrea, hola, buenas tardes.
Hola, què tal?
Buenas tardes, Andrea. Bueno, cuéntanos cómo llega el Napoli a la cita, que empezó muy fuerte la temporada, después pasó una fase en la que perdió futbolistas importantes y cayó un poco, pero ahora está bastante bien, ¿no?, otra vez.
Sí, creo que pagó mucho la larga lesión de Osimhen, que sufrió una fractura algo fea en la cara, en un choque en el partido contra el Inter. Después, poco a poco, ha recuperado las mejores sensaciones, mientras ha recuperado Osimhen, que pero... genera algunas dudas de cara a este entrenamiento porque ayer no entrenó, parece que no está demasiado mal, pero el Napoli con Osimhen, sin Osimhen cambia mucho. Creo que para el Barça es una suerte que el Napoli no tenga ni a Chucky Lozano ni a Politano en esta banda derecha donde normalmente juega Jordi Alba, que mira más hacia adelante que hacia atrás, entonces podría ser una facilitación para el Barça, pero... En complejo, el Napoli es un equipo muy completo, es la mejor saga de la Serie A, tiene a gente de gran calidad, entonces cuidado, mucho cuidado este Napoli.
Sí, es un equipo que compite bien y que le gusta tener el balón también, ¿no, Andrea?
Sí, creo que será, como muchas veces pasa, decisivo quien ganará la posesión de la pelota. El Napoli sabe hacer muchas cosas, le gusta tener la pelota, pero sabe jugar bien también sin pelota. Está claro que cuando está el Chucky Lozano gana algo en las contras, en las transiciones rápidas, pero también sin él puede atacar mucho. Recordamos que ahí está también tal Insigne, que es un jugador buenísimo, además motivadísimo porque es su última temporada en el Napoli. Recordamos que a final de la campaña se irá a Canadá, Entonces creo que habrá motivación añadida.
Sí, si hablamos de nombres propios, bueno, hay buena pareja de centrales y como tú dices, el talento de Insigne y sin duda el delantero de referencia es el nigeriano Osimhen.
Sí, son un poco los hombres del ataque, donde está también Zielinski, que normalmente juega de media punta, pero puede jugar también con los tres del centro del campo, el polaco completísimo. La cuestión es que el Napoli tiene a mucha gente con gol. El propio Fabian también marca muchos goles con su zurda. No estará Lobotka, pierde algo en las geometrías, pero estará Anguissa, que es otro que se conoce bien aquí en España. Cuidado también a los laterales porque empujan y trabajan mucho. Entonces, Osimhen, peligro número uno, si estará, si no estará él, estará tal Dries Mertens, que recordamos que es el máximo marcador de la historia del club. Entonces, tampoco está mal. Hay varias alternativas adelante, también está Petagna, que es un delantero muy corpulento que puede fastidiar bastante la vida a los defensas.
Perfecto, Andrea. Oye, tú que ves mucho jugar al Barça y ves mucho al Napoli también, ¿qué preves? ¿Eliminatoria igualada y cerrada o qué?
Yo creo que salga un partido muy apasionante. No me atrevo a decir quién va a pasar porque de verdad creo que está muy abierta. Hay que ver qué tal será la interpretación del partido por parte de los dos equipos. Creo que Traoré podría hacer mucho daño en la banda izquierda del Nápoles, que podría ser la zona un poco más frágil, pero luego tendrá que enfrentarse con Koulibaly, que es un defensa maravilloso. Entonces, todo muy abierto, la verdad.
Muy bien, Andrea Di Paoli, gracias por el análisis. Hablamos, un abrazo fuerte.
Dale, un abrazo, hasta la próxima.
Chao. Atenció que Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia és el logo de l'Europa League, un trofeu més estilitzat, una copa amb un diàmetre i un coll més petit. Ja no tenim aquesta temporada la Copa d'Europa, la Champions, el Cup, l'orelluda que presidia cada partit. La imatge d'avui al Camp Nou és amb un horari que no és de Champions, amb un himne que mai s'ha escoltat aquí, però al final la imatge del camp, quan formin els dos equips, serà la representació de dos clubs amb una història impressionant i la competició que la juguen, si s'arriba a la final i la guanyes, l'èxit és molt gran. Es gaudiria molt, com aquelles recopes d'Europa de la Silea o Berna davant del Fortuna Düsseldorf i la Sampdoria. Enguany espera Sevilla a la final el dia 12 de maig. Esportiva i econòmicament la història recompensa molt i seria una gran injecció, anar directament a la Champions. La imatge d'avui és un altre camí per arribar de nou a la Copa d'Europa.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En los mapas me pierdo por sus hojas.
De seguida obrim debat a Esports COPE. Abans us recordo que a banda d'aquest Barça-Nàpols tenim avui a la mateixa hora, a 6:45, el Zenit de Sant Petersburg Betis i a les 9 de la nit el Leipzig-Reial Societat, bon partit, i també el Sevilla-Dinamo de Zagreb. Arrenca el tiempo de juego a la COPE a 6:45 de la tarda. Ahir a la Lliga de Campions es van disputar els altres dos partits d'anada dels vuitens de final. El Bayern de Múnich només va poder empatar un al camp del Salzburg, mentre que el Liverpool es va imposar per 0-2 a l'Inter de Milà i decanta bastant aquesta eliminatòria. I a la Lliga recuperava partit l'Atlètic de Madrid i va perdre a casa contra el CUE. Atlètic de Madrid 0, Llevant 1. Està en crisi l'Atlètic de Madrid. És una magnífica notícia pel Barça, que d'aquesta manera manté plaça de Lliga de Campions. Això deia Simeone després del partit.
Pero en estos momentos la gente no se le puede decir absolutamente nada, al contrario. Han estado todo el partido, yo lo sentí, cercanos al equipo, buscando que el equipo reaccione, buscando que el equipo haga un paso adelante. Y bueno, y nos costó. No hay que ser autocrítico, hay que ver la realidad. La realidad es esta que es. Seguramente muchos pensarán que es imposible llegar a la Champions. Yo digo que no, que es posible todavía, claro. Hay que trabajar e intentar mostrarlo con hechos, porque ya las palabras aburren.
Molt decebedora la temporada de l'Atlètic de Madrid. A principi de temporada tots el donàvem, o pràcticament tots, com a gran favorit a revalidar el títol, i ara mateix està fora de la zona Champions. De seguida obrim debat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
A veure si aquesta tarda l'Oli canta molts gols del Barça. Obrim el debat avui amb el Lluís Izquierdo, company de Movistar. Què tal, Lluís? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, i també ens acompanya des de l'ABC el Sergi Font. Què tal, Sergi?
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Doncs bé, preparats per l'Europa League o què? No és la Champions, però és l'Europa League i és una, Lluís, és una molt bona eliminatòria aquest Barça-Nàpols, eh?
Sí, el que passa, clar, és un play-off. Si tu pares a pensar el que queda per arribar a la final i guanyar-la, jo trobo que, no sé, entenc que el Barça és el que és, el poder que té el Barça en tots els nivells, però jo, sincerament, sóc dels que pensa que dir-li al Barça favorit amb tot el que ha passat aquesta temporada i tot el que queda per guanyar aquesta competició i amb els equips que hi ha, que són equips, hi ha equips molt importants, com el mateix Nàpols, jo trobo que és molt agosarat. Sincerament, entenc que s'ha de vendre aquest missatge, però jo crec que faria falta una mica més d'humilitat, perquè és que queda un munt per arribar a la final, si arribes, no?
Sí, sí, la final està molt lluny, estem als 700 de final i clar. Jo no sé tu, Sergi, jo al Barça com a favorit no el dono ni molt menys. És més, no crec ni que sigui favorit, o com a mínim molt favorit en aquesta eliminatòria contra el Nàpols. Jo la veig molt igualada.
Sí, no, jo coincideixo totalment amb el Lluís, perquè a part el Barça no ve d'una zona de confort, és a dir, el Barça ve d'una... és a dir, ha caigut precisament en aquesta competició, per tant, com li ha anat a Europa, és cert que s'ha reforçat en aquest mercat d'hivern, però jo crec que encara té moltes carències i, tot i que es nota molt la mà de Xavi, bueno, jo crec que encara té un camí per recórrer i, bueno, favorit no és més. Això, a part, és com si tu baixes a segona divisió i estàs obligat a guanyar la competició per pujar a primera una altra vegada, no? Jo crec que l'Europa League està molt bé, però és un mal menor. Jo, vamos, per mi és una decepció molt gran que el Barça hagi d'afrontar aquesta competició.
Com la veieu, l'eliminatòria, Lluís?
Home, jo que tinc la gran sort de comentar molts partits d'Itàlia i en certa manera m'he reenamorat del futbol italià, la veritat és que qualsevol lectura que puguem fer del futbol italià avui no té res a veure amb fa 7, 8, 9, 20 anys, eh? Vull dir, qui no vegi la lliga italiana no sabrà del que estic parlant. És a dir, el futbol italià, en certa manera, i ho dic amb la vessant positiva i negativa, és caòtic, el joc, vull dir, és caòtic en el sentit que és tan apassionant l'atac com moltes vegades terrible la defensa, i el Nàpols és un exemple clar d'això, però és que l'Atalanta, el Milan, el mateix Inter, campió, són equips que són tan alegres que et plantegen un partit d'anar i tornar moltes vegades amb molta possessió, és veritat, molt més que la que tenien antigament, però que no té res a veure amb el catenatge. Llavors, jo intueixo una eliminatòria molt alegre, és a dir, estem parlant d'un Barça que també té molt més poder a dalt que al darrere, i intueixo una eliminatòria de debò, de molts gols. Després em puc equivocar, òbviament, no? Però a priori em dóna la sensació que serà una eliminatòria molt boja de molts atacs, de moltes ocasions i de molts gols.
Que esperes, Sergi?
Perdona, no oblidem, que sempre que parlem de l'Europa League o de l'antiga UEFA, parlàvem d'unes competicions que disputaven els equips que quedaven del quart cap avall, és a dir, equips pues, que no optaven mai a guanyar la Lliga. En aquest sentit, el Nàpols, per exemple, és un equip que ara mateix, no sé, corregiu-me si m'equivoco, però està en molt bona disposició de poder guanyar la Sèrie A. No sé si van segons o tercer.
Tercer a dos punts del líder.
A dos punts, no? El Milan, sí, no? Sí, que sí. És el Milan. És a dir, vull dir que no és un mindundi, el Nàpols. No és allò d'un equip de segona fila. No, potser acaba guanyant la Sèrie A, l'Scudetto, i apareix un, jo crec que és un enfrontament de Champions en aquest sentit. Que hi haurà gols, segurament. I sobretot també aquí pot participar el Barça i esperem que no ho faci en el sentit que, pues, bueno, defensivament la seva fragilitat a mi em preocupa una mica. I sobretot si s'enfronta amb un equip encara lluís com és aquest Nàpols.
Sí, sí. Si mirem a l'alineació del Barça, Lluís, apostaries ja avui, ja sí, per Aubameyang com a titular o encara no?
Sí. Sí? Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Al final, el fet de no haver jugat molt o res gairebé aquestes primeres setmanes tenia una certa lògica, però jo crec que ja el d'avui és un partit molt important. El Barça, clar, la via Europa League per anar a la Champions és una meravella perquè t'oblidaria de tenir que concentrar-te en la Lliga, però està tan lluny a l'arribar a aquella final i guanyar-la que no pots supeditar-ho tot això, però sí, Aubameyang ja té que estar... si està en disposició física que ho està, jo crec que ja ha de ser un jugador indiscutible, perquè per això se l'ha fitxat, i ara mateix és probablement el jugador que pot fer més por als rivals, no? És a dir, per una qüestió de nom, fins i tot, d'intimidar els rivals, i és el seu moment, no tinc cap mena de dubte.
Sí, Sergi?
Sí, jo crec que sí, que hauria de jugar a l'inici. A mi tinc més dubtes si farà descansar Ferran Torres, si realment serà valent en el sentit de fer jugar Dembélé, no per fer-lo jugar, perquè ara mostra que aposta per ell i que confia en ell, sinó pel fet del que suposa que Dembélé pugui jugar al Camp Nou, després del que ha suposat, no? L'última vegada que va estar al Camp Nou amb l'Atlètic de Madrid, se'l va xular quan el seu nom sonava per megafonia. No sé, haurem de veure com respon al camp, quin és el paper també del francès.
Bueno, jo dic una cosa, Sergi. Ahir, per exemple, vaig comentar el Bayern i va jugar Schüle, no? El jugador aquest que ja ha anunciat que va al Dortmund, no? I comentàvem amb el Maldini en antena. Aquí tenim una altra cultura, val? És impensable aquí que el Schüle, que a més és un dels jugadors més importants del Bayern, és a dir, que tot el pes de la sortida de la pilota el porta ell. Aquí és impensable que un tio que se'n va i que se'n vol anar i que no vol seguir, que no renova, tingui un pes important com està tenint el Schüle. Però jo, com diuen en castellà, de perdidos al río. Jo també he passat per diferents fases amb el tema d'Embelé, però t'ho juro ara, a dia d'avui, quan ja sé el que hi ha, endavant, que jugui, que ajudi el Barça en tot el que pugui, no? Vull dir, que m'ha passat aquesta fase d'emprenyament de dir... Aquest tio ni aire per respirar, no, ja se m'ha passat.
Sí.
No, a part, és un patrimoni teu, és a dir, l'has d'explotar, és a dir, el que has pagat fins a la temporada, llavors, ostres, aprofita'l si és que realment et serveix. Jo el faria jugar tots els partits, els 90 minuts de cada partit. Però som molt passionals i tenim aquesta cultura de una mica de... Som rabiosos, no? S'ha de reconèixer, no el Barça, en general, d'un tio que vol renovar, doncs ja però això ha passat sempre, recordeu l'època de Schuster, imagina't. Vull dir, mira Mbappé, Clar. Mbappé,
ojalà.
Ha sigut decisiu. I Haaland, exacte, és que hi ha molts exemples en el futbol europeu, però hem de reconèixer que tenim una altra cultura, és a dir, tenim una altra cultura, la premsa, els clubs i, per suposat, les aficions. No té res a veure, no? Jo, de vegades, envejo aquesta cultura més pragmàtica, no, dels clubs, de dir, tu ets un treballador, fins l'últim dia aquí treballant i complint, no?
Sí, sí.
Sí, però, bueno, som latins, això també... Sí, per això. És passió, és la passió aquella que hi ha, no? No només en el futbol, sinó a la vida, eh? Sí, tant.
Molt bé, companys, molt ràpidament. L'Atlètic de Madrid, molt sorprenent el que està passant amb l'Atlètic de Madrid, no, Lluís? Que hi perdés a casa contra el QE.
Sí, jo crec que a l'Atlètic de Madrid, tot i que tothom apunta que és la millor plantilla i totes aquestes coses que ens agrada fer tant els titulars aquests que ens agrada fer tant els periodistes, després parles amb alguns exjugadors, amb alguns tècnics, i et puntualitzen, que esto de la mejor plantilla no és així. Bueno, en fi, ja saps que a nosaltres ens agraden molt aquests grans titulars, no? Jo crec que l'Atlético de Madrid no pot, és a dir, ha entrat en una dinàmica tan negativa que no jo crec que no reflecteix la realitat. Potser no està per guanyar la Lliga, és veritat que la que va guanyar l'any passat va ser com va ser, vull dir, veníem de la pandèmia i tot va ser molt excepcional, però jo crec que no està com per quedar fora de la Champions. En circumstàncies normals, aquest equip ha de ser fora de la Champions, el Betis, i fins i tot podria arribar a dir el Barça, no? Per tant, jo vull pensar que és més una dinàmica molt negativa, que això passa molt al futbol, i que revertirà. És a dir, sóc incapaç de pensar que l'Atlético seguirà en aquesta dinàmica tan negativa. Crec que és una qüestió simplement de que no estan bé. No estan bé i necessiten un reciclatge. No sé de quina manera, i segurament, evidentment, l'època del Xolo s'està acabant, s'està esgotant. És impensable avui en dia en el futbol d'elit un tio que estigui 10 anys en un vestidor. Això és que, vamos, és impensable.
Senyors, ho hem de deixar aquí. Lluís, Sergi, gràcies per estar a Sports Cope. Una abraçada. Fins una altra, eh?
Un plaer, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé,
adéu. El futbol continental a la COPE. I al Barça li espera una estrena apassionant a l'Europa League.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça-Nàpols.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Joan Ballori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Les 3:34, la sorpresa que us havia promès. Està aquí, en aquest estudi, la llegenda, el gran Pepe Domingo Castaño. Pepe, hola.
Hola, hola, Joan, què tal?
Hola, hola, Pepe. Pues estoy contento, feliz y emocionado de estar metido en un estudio de radio contigo.
Bueno, yo también, porque por fin estoy en COPE Barcelona, que tenía unas ganas locas de conocer cómo era COPE en Barcelona, y ya estoy aquí, y soy, en estos días en Barcelona, el hombre más feliz de Barcelona.
¿Estás contento? ¿Estás feliz?
Muy
sí,
contento.
¿Te han tratado bien la gente?
He visto
¿te ha dado cariño?
Muchísimo cariño, mucha complicidad, mucho respeto, he visto un montón de cosas tan bonitas que me tardaré mucho tiempo en olvidarlo.
Uno recoge lo que siembra, Pepe.
Bueno, ¿no? No sé.
Debe ser así, ¿no?
No sé. Espero que sí. Espero que sea el resultado de intentar ser buena gente.
Tengo aquí tu libro. Buen libro, ¿eh? Más de 500 páginas.
Gordo, sí.
Hasta que se me acaben las palabras. Mis recuerdos de radio y vida. Tú aquí cuentas tu vida, hay muchas vivencias, muchas anécdotas, tanto profesional como tu vida, Pepe.
Es una mezcla. Debería poner mis recuerdos de radio, porque realmente la radio es mi vida y mi vida es la radio. O sea, con poner radio hubiera englobado perfectamente todo lo que cuento. Porque en todo lo que yo he hecho, salvo la infancia primera, todo, en todo ha estado la radio. Como un sueño muchas veces, como una ilusión otras, como una realidad la mayoría, y como la explosión de cariño en los últimos años. Y es cierto que a veces en la vida vas recogiendo lo que siembras. Y si tú siembras cariño, la vida te paga con cariño. Y a lo mejor en estos años ya que estoy más lleno de canas que de sueños, estoy recogiendo todo el cariño que yo le he dado, sobre todo a la radio. Y al dárselo a la radio, se lo estoy dando a toda la audiencia que sintoniza la radio.
¿Cómo te enamoraste de la radio, Pepe?
Pues la culpa la tiene mi madre. Cuando era pequeñito, cuando tenía 5, 6 años, 7, estaba jugando en la calle con los niños de Padrón, en una plazuelita que hay delante de la casa de mi madre y de mis padres. Jugábamos a los juegos que jugaban entonces los niños. Ahora los niños no juegan en la calle. Y es una pena que la calle no tenga niños, porque aquel sonido de los chavales jugando era maravilloso. Y entonces, en la ventana de la casa de mi madre salía el sonido de la radio, porque mi madre era una enamorada de la radio. Y se oía pues todas las novelas que ponía la SER entonces, Amarrosa, El derecho de nacer, Simplemente María, Como el ave solitaria, luego había también Diego Valor, Las aventuras de Diego Valor, Matilde Perico y Periquín, los discos dedicados, todo eso era la banda sonora de aquella infancia feliz de juegos y de radio. Y decía mi madre que yo de cuando en cuando subía de la calle, dejaba de jugar, cuando venía la publicidad, cuando metían entre novela y novela publicidad, y cogía una cuchara e imitaba a todos los que estaban haciendo publicidad, y ya, fíjate, qué premonición, Ya entonces, a mí lo que me interesaba imitar no era la novela ni a los locutores.
Era la publi.
Era la publi.
Fíjate.
O sea que yo ya imitaba, bueno. Y me inventaba publicidad. Hacía publicidad, me la inventaba. Fíjate, con 7, 8 años. Una locura.
Tremendo eso. Oye, ¿y tú soñaste con algún día ser un hombre de radio, hacer programas de radio, y tu sueño se hizo realidad?
Sí, pero tiene gracia que yo soñé y particularicé mis sueños. O sea, no soñé ser de la radio en total, no, yo quería determinadas cosas. Por ejemplo, me gustaba mucho Carrusel Deportivo. Y dije, algún día presentaré Carrusel Deportivo. Me gustaba mucho el Gran Musical. Y dije, antes de presentar Carrusel Deportivo, tengo que presentar el Gran Musical, porque yo lo que quería, cuando salí de Padrón para hacer radio, era hacer música. Era hacer programas musicales, porque me gustaba mucho la música y cantaba. Y luego también tenía ganas de grabar un disco, porque a mí me encantaba cantar, cantaba en las verbenas, tenía un grupo musical con el que cantaba. Y digo, si algún día tengo oportunidad, voy a grabar un disco. Y qué casualidad que el Gran Musical lo presenté. Carrusel Deportivo lo presenté. El disco lo grabé.
Qué grande.
O sea, soy un hombre que ha cumplido los sueños. ¿Qué más le puedo pedir yo a la vida que me ha dado todo?
Estamos con la leyenda Pepe Domingo Castaño y entra en antena otra leyenda, que es nuestro Manuel Oliveros. ¡Oli!
¿Qué tal, Pepe?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye,
el renacido. Quería... ¿Eh? En la película, sí, tiene que hacer una película contigo.
Oye, sí, una película, lo que haga falta, una serie.
Una serie, oye, sí.
Además, fíjate qué día tan precioso para que estés tú por aquí, es un día primaveral, tremendo, casi 20 grados de temperatura, maravilloso. Y además de estar con nosotros comiendo, cenando, has tenido la oportunidad, gracias a ese libro y a la promoción que estás haciendo, de pulsar un poco la actualidad. Es decir, te has entrevistado o te han entrevistado en 7 medios. Hacía tiempo que no venías a Barcelona. ¿Qué te ha parecido el acercamiento a través de los medios, de los periodistas, a cómo está Barcelona, Cataluña?
Que soy un sinvergüenza por no haber venido antes. Ah, te venden... ¿A dónde vas? ¿A Barcelona? ¿Cataluña? ¿Cómo estará aquello? Y yo llego aquí y solo encuentro cariño, amor, palabras bonitas, ojos que te miran con ternura. No puedo pedir nada más. Visca Barcelona. Y visca el Barça, y visca Cataluña,
oye,
lo que haga falta.
Y el español, que esto, nos está mirando mal, Quique Iglesias.
Claro. Bueno, visca el español también.
Esto queda grabado, ¿eh? Es historia tremenda. Visca Barcelona, visca, tremendo, tremendo.
Oye, y he escuchado antes que le comentabas a Cruz que vas a venir para San Jordi, evidentemente, y que no has estado nunca en San Jordi.
No, me han comentado que tengo que venir porque me han dicho que es algo maravilloso y yo no me lo puedo perder. Que vas de caseta en caseta recibiendo el cariño de la gente, eso espero, el día 23 de abril, que es la final de Copa del Rey.
Es verdad.
Juega, a ver quién juega, ¿no? Entonces estaré durante toda la mañana, a las 5 de la tarde me iré de vuelta para llegar al partido en Madrid para hacer la final de Copa. Pero no me pierdo el San Jordi, no me lo voy a perder.
Te va a encantar, Pepe.
Porque creo que es una fiesta total en Barcelona.
Es un día muy bonito. Libros, rosas, la gente en la calle.
Amor, cariño.
Ya me están entrando ganas de venir cuanto antes.
Explícale a la gente que nos está escuchando ahora estas maravillas, estas obras de arte que haces tú con la publicidad. Un poquito resumido, el proceso, ¿cómo se inventa eso? ¿Cómo se pare eso?
Bueno, mira, primero... Un cliente llega a la COPE y dice, quiero hacer publicidad en el programa de Tiempo de Juego. Entonces, hablan con el departamento de publicidad y llegan a un acuerdo económico. Y luego, el departamento de publicidad me llama, como con el cliente, y el cliente me explica un poco lo que quiere. Me explica el qué del anuncio, ¿no? Esto tiene que decir esto, lógicamente, ¿eh? Y el cómo lo pongo yo. Pero yo no le digo al cliente lo que voy a hacer. Ningún cliente sabe nada de lo que va a pasar con su mención cuando lo haga en directo. Es una sorpresa para ellos, para el departamento de publicidad y para todos los que luego van a formar parte del anuncio, que son los que están conmigo en el estudio. Yo me pienso una música, o me pienso un guiño, o me pienso algo original para ese anunciante. Y depende de cómo vea la reacción de la gente que me rodea, veo si he acertado o no he acertado. Si no he acertado, que a veces pasa, en la siguiente mención lo cambio, hasta que consigo que la gente que está allí entre en el anuncio. Me pasó, por ejemplo, con Berti. Bueno, primero no era esa música. Yo llegué un día con Berti, metí una música, otra música, y vi que el equipo no cantó conmigo. Y uy, no he acertado. Y tenía otra reserva, que era esta. Y le dije al técnico, pon la segunda. Entonces, la segunda mención, ya puse Berti, y vi que todo el mundo, Berti.es, y digo, esta es.
Es que luego los demás...
Y ya está, y así es.
La gente vamos por el pasillo de casa y está saliendo tus cosas, y esas melodías, esas sintonías, están en tu cerebro.
Porque se repite mucho. La publicidad en radio es muy tiene que ser muy repetitiva para que te quede, la marca. Y si puedes meter la marca en la canción, mejor. Berti, ¿por qué? Porque está metida en la canción. Steel, pues también. Y todo lo que hacemos está metido en la canción. Bricomar. Online.
Y la escucharemos esta tarde. Pepe, la escucharemos esta tarde en tiempo de juego.
Claro.
Hoy tenemos el Barça-Nápoles.
Anda.
La casualidad tremenda que andes por acá y tal. Estamos debatiendo a ver quién va a ganar. El Barça le vemos fatal. ¿A ti qué te parece?
No, el Barça no está fatal, hombre.
Bueno, no acaba de marcar goles, no acaba de arrancar.
Periodo evolutivo. Ahora con Xavi vais a tener un periodo de formación, de un estilo. Tenéis una cantera prodigiosa. Tenéis a Gavi, tenéis a Pedri, tenéis a Nico, tenéis a un montón de gente que lo va a hacer muy bien. Eso, arropado por dos o tres figuras que van a venir, harán un equipo que va a reverdecer viejos laureles, ya lo verás. Ahora, este año, transición, Europa League, hay que conformarse. Ha habido mala suerte en la Champions, pues a ganar la Europa League, que todos, cuando no tienen otro trofeo, es una maravilla. El Madrid, cuando no jugaba la Champions, pues no ganaba la UEFA, vamos, lo vendía como si hubiera ganado la Champions. Y eso es lo que tenéis que hacer. El Barça no puede quedarse ahí entre medias. Tiene que jugar la Champions el año que viene, fichar, a ver si sacan dinero, no sé de dónde, pero habrá que sacarlo, fichar a Haaland o fichar a otro, y con la cantera que tenéis, que es brutal, podéis hacer un equipazo, tranquilos, no pasa nada.
No pasa res. Qué contentos están los culés con tus palabras. Pepe, ha sido un placer, un privilegio tenerte aquí. Gracias por la visita. ¿Me firmas el libro, por favor?
Faltaría más.
Y nos vemos en San Jordi, nos escuchamos en tiempo de juego.
¿Hemos dicho que el libro es a beneficio de...?
No, dilo.
Porque es que yo no voy a ganar nada con el libro. Todo el esfuerzo que estoy haciendo, visitando ciudades, haciendo promoción... Todo el mundo piensa, claro, es que así gana pasta con el libro. No, yo es una forma de pagarle a la vida todo lo que la vida, que acabo de decirlo, me ha dado, que es cumplir sueños. Y cuando la vida te permite cumplir tus sueños, te consideras bien pagado. Así que yo se lo devuelvo a Cáritas y a Sleme para que sean ellos quienes agradezcan en su nombre todo lo que la vida me ha dado para ellos.
Grande, Pepe. Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Boli.
Digi, el operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial del Español, te ofrece este espacio. Sports.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Què, Quique? Pepe Domingo.
Visca l'Espanyol. Li ha costat, però ho ha dit. Bé, gràcies. Bé, has estat bé.
Una llegenda, eh?
Una llegenda, home. Un company que quan et dona pas et dona... un alai al cor, i mira que portem anys i encara és emocionant fer un tipus de juego amb el PP en directe i tal.
Totalment.
És impressionant.
Totalment. Quique, escolta, em dius que Vicente Moreno pràcticament no tocarà res de l'11 per jugar contra el Sevilla diumenge, alguna coseta potser, no?
Perquè més menys va funcionar i perquè té clar que Òscar Gil ara mateix sembla en millor estat de forma que Aleix Vidal, un Òscar Gil que estava sancionat l'altre dia i que torna per fer la defensa de l'Espanyol, formada per Sergi Gómez, Lele Cabrera i Pedrosa, evidentment amb Diego López a la porteria, Keidi Vare i Ángel Herrera Darder al centre del camp, amb Puado a la dreta, Vilena a l'esquerra i RDT, evidentment, de golejador. En el club m'expliquen que en aquests casos s'espera vendre unes 3.000-4.000 entrades d'aquestes de 10 eurets que ha posat a disposició del soci al club, tenint en compte que té 23.000 abonats, 18.000 no fallen mai, més 4.000, 22.000, 23.000 espectadors, no estarà gens malament de cara al partit contra el Sevilla, que avui juga avui, per cert, a Cornellà del diumenge al migdia. Avui el club ha fet bé de juntar Keydi Vare amb l'afició. L'afició ha fet que Keydi Vare sigui un dels jugadors preferits per la gent. Li han fet un munt de preguntes a través del Twitch. Diu que la seva sèrie preferida és Vikingos, que escolta reggaeton, que juga al pàdel però molt malament, que li encanta passejar pel Passeig de Gràcia, que el seu jugador preferit és Fernando Torres, que va compartir doncs, cantera a l'Atlètic de Madrid en el seu dia, i que doncs, envia un missatge a l'afició. Tots junts serem més forts.
Tenemos que seguir unidos en todos los partidos porque si uno se cae, vamos a caer todos. Y si al final somos, como te digo, un equipo, afición y los jugadores, vamos a conseguir cosas muy, muy grandes y vamos a estar felices todos.
Un día especial para él, el 26 de març. Proper, d'aquí a res, a 4 dies, Espanya-Albània, l'Espanya, tant de bo, de Raúl de Tomàs, contra l'Albània de Keydi Vare.
És veritat, a Cornellà. Sí, sí. Regalo una entrada doble ara per l'Espanyol-Sevilla de diumenge, per anar a animar l'Espanyol a Cornellà al Prat per la primera trucada al 93-270-3779. 93-270-3779. Ja sona. Ja està la trucada aquí. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
Futbol en directe, estem pendents d'aquest partit de la Arnold Clark Cup, partit de futbol femení entre Espanya i Alemanya. Portem 20 minuts de la primera part, de moment no hi ha gols. Alemanya 0, Espanya 0. Hi ha 9 futbolistes del Barça a l'11 inicial. Recordo que Espanya mai li ha guanyat a Alemanya. A veure si avui és el dia.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad.
¡Qué bonito!
Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, vamos a ver. Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar.
Cuando lo decía, te mejoras el texto. Es una cosa bárbara, es una cosa espectacular.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Rastreator te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti. Ahora te asesoran expertos de principio a fin por teléfono, chat o WhatsApp. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en las tarrinas de medio kilo de fresón, si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 1,75 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Anem al bàsquet, que avui és un dia important. Avui arrenca la Copa del Rei a Granada i ja tenim allà un dels nostres enviats especials, l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Bona tarda, Albert. I això arrenca amb el partit de la penya. Tenim Joventut Canàries aquesta tarda.
Efectivament, a 6:45 de la tarda. És la tercera vegada que s'enfronten els de Badalona i els Canaris, i la tercera vegada que ho fan en aquesta primera presa de contacte, és a dir, en els quarts de final. 5 dies després ho fan que el Lenovo Tenerife guanyés amb un -16 a Badalona. La història és diferent, és a un partit, torna Brosianski al Joventut i es baixa gairebé segur a Bruno Fittipaldo a l'equip que entrena Xus Vidorreta. Aquest matí, òbviament, sessió de tir en el dia de partit, i també ha parlat Carles Durant, protagonista de la penya. Anem a veure què diu l'entrenador del Joventut.
Arribem bé, arribem amb molta il·lusió i amb ganes de jugar al nostre millor bàsquet. És la millor manera de competir en una Copa del Rei. Crec que ens coneixem prou els dos equips i crec que el que és més important per nosaltres avui és jugar amb energia i, com he dit abans, jugar bé. Si juguem bé, sempre poden passar coses positives, però sí que crec que tenim un sello molt clar.
Hem de dir que és la tercera participació a la Copa a les últimes 4 edicions del Joventut de Badalona, que arriba com a cap de sèrie. Aquesta és la primera presa de contacte, és el primer plat fort, és el primer partit, i després, a 9:45, tenim un Real Madrid-Rio Breogán. Per cert, el Barça aterra a les 7 de la tarda a Granada, i també és notícia en aquesta jornada inaugural. Hem tingut l'oportunitat de viatjar des de Barcelona cap a Granada en el mateix vol que el Baxi Manresa. Hi ha un positiu d'un jugador del conjunt manresà, però els dubtes de Chima Moneke i d'Ismael Baco s'esvaeixen perquè jugaran demà, tot i que no estan al 100%.
Estem en contacte, t'escoltem, Albert, gràcies, que vagi bé.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Torna també avui la Champions d'handbol. Saludo al Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Ballori? Molt bona tarda.
I ho fa amb un partit a Morbo. El Barça visita la pista del Dinamo de Bucarest de Xavi Pascual.
Sí, tras el europeo, el Barça retoma 2 meses después la Champions en la pista del Dinamo de Bucarest, del ex del Barça Xavi Pascual, que es colista de grupo, pero todavía con opciones de clasificarse para los octavos de final, así que hay algo en juego por parte del equipo rumano. A falta de 4 partidos para acabar la fase de grupos, los azulgranas son cuartos, pero a solo 2 puntos del líder, el Kielce, y empatado con el Vesprem y el PSG. El objetivo es ser primero o segundo para evitar el peligroso cruce de octavos y meterse directamente en los cuartos de final. El técnico Antonio Carlos Ortega no se fía de un conjunto rumano que ha sido capaz de ganar al propio Kielce y al Vesprem.
Ningún partido de Champions es fácil, ni mucho menos, y mucho menos jugando fuera. Ellos todavía tienen opciones reales de clasificarse y todo lo que sea puntuar es bueno, ¿no?, para mantener estas aspiraciones, ¿no? Y va a poner toda la carne al asador para tratar de que así sea, ¿no? La verdad que estoy muy satisfecho estas 2 semanas, creo que el equipo está en un buen punto ahora y esperemos poderlo demostrar en estos partidos, ¿no?
Toda la plantilla está a disposición del técnico azulgrana, el partido 18:45 en Bucarest, en una cancha que solo podrá albergar 1.600 espectadores por las restricciones por la COVID.
Escolta, va caure el Barça de futbol sala, amb 8 anys de final de la Copa del Rei a la pista del Betis i a la tanda de penals.
Batacazo del Barça, sin duda alguna, en la Copa del Rei después de caer en los octavos de final ante el Betis y la tanda de penaltis al final del partido. Prórroga incluida, se había llegado con empate a 3 después de que los azulgranas se adelantaran en el marcador 2 ocasiones. En la prórroga, el ex barcelonista Lin adelantó al Betis, pero Ferrao logró el tanto que forzaba los lanzamientos definitivos al transformar un doble penalti. Al final del encuentro, el técnico del Barça, Jesús Velasco, valoraba la eliminación del Rey de la Copa a las primeras de cambio y no parecía excesivamente contrariado.
Las cosas han salido como teníamos planificada, hemos entrado yo creo muy bien, muy concentrados, y yo creo que bueno, en general hemos finalizado más que ellos, hemos tenido más posesión, hemos llegado más, hemos generado más, pero no hemos conseguido irnos de distanciarnos. Tampoco hemos conseguido aprovechar esas 5 faltas del Betis para crear más aclarados, para crear más situaciones, y ellos pues han llegado vivos al final del partido, y bueno, al final pues se lo ha llevado el que ha tenido un poquito más de acierto.
Antes de la prórroga, Sergio Lozano se retiró lesionado con molestias en el aductor. El capitán del Barça queda pendiente de pruebas. No parece grave.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Acabarem escoltant Marc Márquez, que va estar ahir al partidazo de COPE a poques setmanes perquè arrenqui el Mundial de MotoGP.
Yo diría que si no te llamas Rafa Nadal después de 2 años de lesión, no puedes ser favorito. El Open de Australia después de la lesión, o sea, me sentí muy identificado con lo que vivió en ese momento y le sentí envidia. lo quiero vivir yo también, ese momento. No puedo partir como favorito este año porque vengo de dos años malos, pero mi intención es luchar por el título, lógicamente. Pues alrededor de mayo ya sabes si vas a luchar por un mundial o no. Cuando llevas unas 5 o 6 carreras, ves por dónde van los tiros.
Gil, superstar.
Avui, bona tarda, Jordi. Avui podies haver dit... Estil! En lloc de... Quin senyoriu, quina elegància, Pepe Domingo Castaño. Encara estem impressionats. Per cert, parlant d'elegància, el quarto árbitro del encuentro que se disputó ayer miércoles entre el Atlético de Madrid y el Levante, Carlos Pérez Fernández, impidió que el levantinista Marc Pubill saltara al campo porque llevaba debajo del pantalón un calzoncillo de color granate. ¿No? Lo que provocó que saliera en su lugar Coque Andújar. Según el criterio del cuarto árbitro, ese calzoncillo podía confundirse con la camiseta rojiblanca del Atlético de Madrid. Home, he vist el vídeo del partit.
Jo no.
Levanté una mala negra. Un calçotet que, al cap i a la fi, no s'hauria de veure el calçotet. En fi, què hi hem de fer? Hem de cuidar el vestuari fins a la màxima expressió. Última hora, Ballori està fent vols d'alegria al Víctor Navarro perquè s'ha encarregat a Michael Masi, el director de carreres de la Fórmula 1. Ferrari ha presentat el Fórmula 1 75 de la propera temporada i, atenció, més pollos a Madrid. Perquè Telemadrid ha aixecat una xarxa de 1.600 passaports Covid falsos, entre els quals estaria el del número 32 del rànquing ATP, Àlex de Miñaur.
Gràcies, Gil.
Fins demà, Ballori. Lo mejor en lo personal.
Les enquestes en clau Barça sobre el partit contra el Nàpols, la majoria, el 32%, creieu que guanya justet. En clau espanyol, sobre l'11 contra el Sevilla, el 66% només canviaríeu a Òscar Gil per Aleix Vidal. Avui hi ha tiempo de juego, a 6:45.